Ploren campanes 1714 és el curtmetratge que narra la història del Pau, un vailet d'11 anys encarregat de tocar les campanes de l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona. Pau és fill d'un ferrer i ell és el protagonista principal d'aquest curt que explica què va passar a la ciutat de Barcelona el 1714. Concretament, l'obra es centra en el període comprès entre la crida del 9 de juliol del 1713 a l'11 de setembre del 1714. Aquestes són dades perquè els nostres oients es situïn una mica en el context històric d'aquest curtmetratge. Ploren campanes 1714 i ens acompanyen per parlar-ne Jesús Ángel Prieto. Benvingut.
Bon dia.
Director i guionista del curtmetratge. Havia passat per l'estudi a finals de maig de l'any passat quan es començava el projecte. De fet, el 23-24 de maig es gravava, només en un cap de setmana, però en campanes 1714. També hi era aquell 20 de maig a l'estudi el Domènec Miquel.
Hola, bon dia.
Conegut per tots, escoltats fa escassament una hora.
Exacte.
Protagonista aquesta setmana del programa per diversos casos i actes, en parlarem després, Domènec, i ets assessor, a part d'historiador, ets assessor històric del curtmetratge del Jesús Ángel Prieto. I Jordi Cadena, director de cinema afincat a casa nostra, Sant Cugat, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que va formar part d'aquest col·loqui d'aquest diumenge als cinemes de Cinesa, on es va presentar al públic de Sant Cugat aquest curtmetratge. Com va anar, abans de tot, aquest debat, aquest col·loqui de Ploren campanes 1714? Quina va ser la reacció del públic i les inquietuds que va aixecar?
Home, la veritat és que jo, per part meva, no puc estar més que supercontent. Va anar molt bé, jo penso que compartim els tres la sensació aquesta. Per mi va ser un luxe comptar amb ells. Jordi va fer un anàlisi que vaig estar a punt d'aturar-li, d'escolta, és un curtmetratge de 14 minuts, no continuï, semblava que estava analitzant el que el Vinto se llevó, perquè va realment fer un anàlisi que li agraeixo moltíssim, a més he de dir molt positiu en general, o sigui que no puc estar més content. I després Domènec, evidentment, també va entrar en tot el tema més de context, en el qual, evidentment, hi ha moltes coses a parlar i va ser molt, molt interessant i el públic va estar molt, molt implicat.
Un moment clau per estrenar aquest documental, el tricentenari?
Home, sí, esclar, vull dir, és que si no difícilment s'hauria fet, possiblement, no? Són d'aquelles coses una mica de la conjuntura, diguéssim, doncs, que ho porta. El que passa és que, esclar, diguéssim, un curt és una cosa molt difícil perquè ho has de condensar-ho tant tot. I, a més, a veure, que amb els mitjans que tens tu no pots organitzar una batalla, ni pots organitzar unes vistes, ni pots organitzar... Per tant, hi havia de posar-hi molta imaginació, doncs, de com fer referències a coses que en realitat tu no podries veure en pantalla, no?
Després parlarem de si és fàcil el fil narrador que feia Jesús Ángel amb el seu guió, amb les pretensions històriques del Domènec Miquel. Ara feia referència a Domènec que no es poden fer grans batalles. Recordem que el curs s'ha finançat en part a través d'un Verkami que buscava recollir 5.100 euros, finalment en va recollir més de 5.100, 5.155 si no m'equivoco, però que l'altra part ve de la butxaca. Un moment difícil per al cinema, el que vivim avui a casa, Jordi?
Com sempre. Això és com la política.
Sí que és endèmic, no millora.
És endèmic, no millora. Però, en fi...
Potser hem pitjorat per aquest 21% d'IVA.
Sí, això és evident, o sigui que hem pitjorat pel 21%, però en fi, o sigui, és tota la política que va, diguem-ne, que afecta directament els productors, que els hi afecta també el 21%, però en última instància hi ha altres coses, o sigui, que afecten molt més, que no hi ha la més mínima, però mínima, predisposició, o sigui, per part del Ministeri de Madrid, o sigui, de voler-ho arreglar. O sigui, que això ja parlem ja de coses de fa ja molts anys.
Bé, d'enrere, i sembla que amb el pas del temps potser podrem fer una pel·lícula del tricentenari, dels pals a les rodes que es posen al cinema de casa nostra.
Ja algun documental ja s'ha fet, i més d'un, curiosament, els darrers anys, o sigui, més d'un documental s'ha fet.
Acaba sent al final la realitat, no?
I documental de llargmetratge, en el que s'entrevistaven productors, directors, tècnics, etc, parlant del problema, i en fi, o sigui, però el problema segueix aquí.
Afortunadament, per l'esforç dels micromecenes i també per la gent que hi treballa, ha estat possible acabar finalment presentant Ploren Campanes 1714, una idea que no sé si et va sortir, Jesús Ángel, perquè ens comentaves que tu havies llegit Victus, i que potser d'aquí et surt la inspiració, o no sé si és un tema que potser també tenies treballat, guardat a la memòria, que tenies ganes de parlar-ne.
A veure, els processos aquests pels quals tu planteges una idea, són, jo penso que són molt complexes, és a dir, que realment són una suma de moltes experiències, però sí que és cert que aquest clic en el qual tu visualitzes el tema va ser en un moment llegint Invictus, quan en un dels moments, diu, i aleshores totes les campanes de la ciutat van començar a tocar, i no sé per què em vaig quedar clavat en aquella imatge, i vaig imaginar-me què passava dins d'un campanar, i em va venir la imatge d'un nen immediatament. Ja que dic que la imatge d'un nen no és estrictament històrica, i en aquest sentit el Domènec, com sap, fer assessor d'una pel·lícula en general és molt desagraït, perquè els directors i els guionistes fem poc cas dels assessors, siguin històrics, siguin científics...
En aquest cas també, Domènec...
Però és igual, a Pedra i Sang passa el mateix.
Els historiadors estan a gust quan ells fan un text d'història en el seu entorn.
Ai, sí.
Ara, quan ens fem cas...
Sí, sí, quan col·labores amb un creador, tu ja ho saps que és un creador, i que, per tant, el creador, diguéssim, sempre fa la lliure interpretació del que tu li expliques.
I sobretot si el creador és...
Ja està.
I si el creador és un polític, també. Aleshores, ja la història que tu li has dit la interpreta com sí.
I, a més a més, condensar-ho en 10-15 minuts.
Sí, en això el Domènec va ser molt comprensiu, perquè vam fer tot un llistat de quins són els elements importants en aquell any, i em deia, home, el canvi del duc de Pòpoli pel duc de Berwick és molt important. Però jo vaig pensar, i això també vam parlar, que des del punt de vista del propi nen que ho viu, el que sí és important és que el moment que canvia, malgrat que no s'explica, a partir d'aquest moment la banda sonora són canonades una rere l'altra, que va ser el canvi principal d'estratègia del duc de Berwick, que va enviar, no sé això, 10 bombes per habitant. Sí.
Doncs, aquestes canonades, que aquests canons, de fet, si no m'equivoco, n'hi havia 5 a l'església de Santa Maria del Pi.
Al final, i és una última dada, de no fa molt, de fa un any així, de que sí. Es va trobar dades de que en l'últim moment de l'atac final, Villarroel va col·locar 5 canons damunt de la teulada del Pi, perquè, clar, enfocaven directament la zona que va ser la zona principalment de l'atac final.
Ploren Campanes 1714 ha de servir per fer un exercici de reflexió històrica?
A veure...
O té voluntat perquè serveixi?
Malgrat que hi ha una conjuntura molt concreta, que és el tricentenari, que a nosaltres ens ha afectat, a nosaltres com a productors i com a regidors ens ha afectat relativament poc, ni formem part dels actes tricentenari, ni portem el logo, ni ens va facilitar cap subvenció sobre el tema, cosa que dic sense cap retret. A mi m'agradaria que la pel·lícula estigués més enllà del tricentenari. O sigui, en última instància, la voluntat de la pel·lícula per part nostra és una voluntat de fer una reflexió pacifista sobre la guerra.
No, podria encara, dir que és encara... més una història humana, a part de ser una història patriòtica.
Humana. El que passa que, jo diria que és una història humana. En tal cas, el patriotisme el té que posar l'espectador. Jo, en aquest sentit, m'he volgut mantenir, en la realització de tot, i també quan parlàvem amb el Domènec, mantenir-me una mica al marge d'això, independentment de les meves posicions patriòtiques, o no patriòtiques, o anarquistes, les que siguin. Però vaig intentar mantenir el que és el puls humà de la història, en la qual, evidentment, cada espectador... Jo plantejo el curt com un curt pacifista, però una persona que al sortir del curt va dir, després de veure el curt encara em queda més clar que hi ha que tallar el cap a tots els borbons. Sí. I vaig dir, hòstia, pues, sí. Justament el més lluny de la meva posició.
Al final, però cadascú jo, interpreta, no?
Evidentment,
els seus ulls
a partir del seu marc mental, el seu marc ideològic, el seu marc també sentimental, evidentment. Això, Jordi, suposo que té molta experiència, que té moltes pel·lícules de que tu dius, hòstia, no sé el que vull, però voldria dir això, i resulta que el públic te va agafar al revés, no?
Sí, no, però jo estic d'acord en que la pel·lícula fonamentalment és una pel·lícula emotiva. El que passa és que l'emoció també pot anar pel costat.
No deixa de ser una emoció, clar, a vegades, aquesta, la, no sé si dir venjança, sí, o aquest ressentiment, no?
Sí.
Domènec, condensar una part tan èpica de la història de Catalunya, aquest 1714, aquesta batalla, aquesta derrota de Barcelona i de Catalunya, en 10 minuts, històricament, és possible? Com es fa?
Bueno, jo penso que, diguéssim, l'evolució que té el nen és claríssim del que passa, diguéssim, a la ciutat, no? Un nen que comença net i polit i això, i que a mesura que van passant els dies cada vegada es veu més flac, més brut, més, i que et dona aquesta imatge d'evolució de la misèria i de les privacions que passen a dintre de la ciutat, no? I això penso que s'ha molt ben aconseguit, no? Que llavors entremig en tant en tant van sortint unes dates i que van ajudant a entendre aquesta evolució. A veure, hi havia aquell que també deia, a mi les dates em sobren, no? Vull dir, perquè ja la veig, l'evolució del nen. principal, sí, però ajuden, diguéssim.
També hi ha diferents tipus de públic, no? Aquells, potser més entesos en història, que agraeixen aquestes referències històriques, també aquells que no són tan fans de la història, però que agraeixes quan mires una pel·lícula, o en aquest cas un curt, doncs aquestes referències, que també és una manera d'aprendre.
Sí, totalment.
Quan t'entrevistàvem a Jesús Ángel fa... el mes de maig, ens deies que volies que Ploren campanes 1714 fos un curt auster, però intens. S'ha aconseguit?
Jo li preguntaria al Jordi.
Jordi?
M'agradaria que ho veiés algú des de fora.
Sí. Bueno, jo quan em va enviar el curt per mail via un link i el vaig poder veure per primera vegada, li vaig respondre que d'això és que m'havia semblat un exercici de sutilitat i de minimalisme allò esplèndid. El que en certa manera respon la teva pregunta de que evidentment auster ho és, però a més té la gran avantatge de que encara que els que ens dediquem a això en seguida veiem, o sigui, els diners que hi ha darrere d'una pel·lícula, perquè per nosaltres és relativament fàcil veure-ho.
Com aquells de l'anunci que comptaven les calories, els directors de cinema compteu el pressupost.
Sí. Diu traveling tanto.
I a de vores el que d'això és el que jo sí veig en la pel·lícula, deixant a part aquest exercici, diguem-ne, més de deformació professional, el que sí veig en la pel·lícula és que, o sigui, aquesta austeritat i minimalisme no afecta en absolut, o sigui, a la pròpia pel·lícula. Al contrari, per mi és un valor afegit.
Sí, si em permets.
I tant.
Justament sembla que el cinema nostre, de casa nostra, més que intentar, no sé si estaràs d'acord amb mi, més que intentar a vegades agafar aquests estàndards de grans produccions, estaria bé que es pogués fer un exercici de generar una manera de fer basada en aquesta espècie de minimalisme, que a més és una tradició dintre de, inclús del gran disseny català, etcètera, etcètera, quan hem tingut èpoques molt barroques, en referència molt clar al modernisme, quan sobraven els diners, però jo penso que també en la cultura catalana, i com estic en una escola d'art i disseny, doncs això també ho tinc una mica per conegut, som molt bons quan som minimalistes, som molt bons quan som molt precisos, sense treure la part... I penso que el cinema català s'hauria de continuar aquest esforç, no tan estrictament perquè tenim dificultats de producció, que hi són,
seria també perquè una part dels reflex de la situació actual, però no només, per dir-ho d'alguna manera.
Jo penso que és una força fer aquest exercici i dir, no, vull contar... És més, el curtmetratge aquest, si nosaltres demà el poguéssim tornar a fer amb diners...
Seria també minimalista.
Senzillament ens donaríem 2 o 3 dies més de rodatge per treballar més tranquil·lament, però no demanaria, clar, doncs mira, ja que tenim diners, fem... No, perquè la voluntat és fer d'aquest minimalisme una manera d'explicar les coses que jo penso que podia ser molt nostra i que a vegades en el cinema català no acabem de definir quins són els marcs en els quals nosaltres com a cinema, entre cometes, nacional podem aportar dintre el panorama del cinema europeu.
Parlaves ara d'explicar les coses. Qui explica a Ploren campanes 1714 és el Pau, interpretat pel Francesc Sambró. És fàcil treballar amb nens. A més, el Francesc era la primera vegada que actuava davant les càmeres.
A veure, aquí hi ha un tòpic, va sortir en el debat, l'Àngel com es va explicar l'anècdota aquella de Hitchcock, que deia que era difícil...
Que no li agrada treballar ni amb animals,
ni amb nens. I jo l'altre curs ja vaig comentar, havia treballat amb una gallina, que havia estat molt més complicat que no amb un nen. Malgrat que després, la broma que diem sempre, després la gallina queda fantàstica. La gallina, jo estic, però com ho has... Bueno, doncs... A veure, jo crec que penso una mica en aquella frase del John Ford que deia que ell no dirigia els actors, sinó que els elegia. Llavors, l'elecció és clau. Quan tu fas aquelles petites proves de càmera, un nen que et mira a càmera, que dius, mira a l'esquerra, mira a la dreta, posa't sèrio, posa't tal, no sé què, i li vas forçant i li dones una frase perquè tal. Tu intueixes que la potència que el té a dintre i que no la treballarà com a actor, perquè no la pot treballar com a actor, perquè no té ni la tècnica ni l'ofici, amb això podràs treballar.
Va caldre un càsting molt extens?
No, perquè si són unes condicions de rodatge, normalment un càsting, fer un càsting de 200 o 300 nens, i aquí havia estat un càsting de 2 nens, perquè no tenia més. Entonces, no tenia més temps i no podia també forçar més les coses. A més, en aquest sentit, també en aquest cas, quan treballes en aquestes condicions, és molt important veure el nen, però també veure important l'entorn que té, i l'entorn familiar de la família Sant Bruno Oliver, increïblement, no fantàstica, a més és que s'ha demostrat fins al final, encara ara tenim una amistat increïble, és a dir, acompanyar el nen en aquesta aventura és molt important, com va ser també la manera en com la família Bonora Giné va acompanyar la Ruth, que era molt important, perquè la Ruth
és l'altra nena que també
la nena, en algun moment va tenir una mica de pànic, recordo que el dia que vam pujar al campanal, el pare va estar quan ella 10 minuts abans de pujar, perquè la nena estava, con el qual, en els nens molt més, a vegades el nen pot ser, inclús diria, dius, mira, tinc dos a escollir, molt més important que l'entorn que hi hagi darrere t'acompanyi i t'ajudi que no que el nen vegis que et dona millor o pitjor en pantalla. Mm-hmm. Perquè l'actor no, l'actor ja té les seves tècniques, però el nen tens que tenir... I una vegada tens aquest entorn i te'l guanyes una mica, escolta, és posar la càmera, insistir tranquil·lament, no cansar-los, i escolta, i després el muntatge, si aquest plano tens que tallar una mica més, el talles. Hi ha algun plano al francès fantàstic que l'he tingut que tallar perquè en l'àmbit no em quedava, i estava genial. Això després ja en el muntatge tens que anar
equilibrant.
Sí, sí.
Quina força li dona al curt aquesta mirada per explicar la història, que és molt seriosa, a través de la mirada d'un nen?
Jo crec que és un tòpic tot, ser plegats, però la mirada del nen, i penso en el vestit de l'emperador, és bàsica. Aquest nen que mira i veu el vestit i diu, és que el senyor va despullat, jo penso que és una cosa que necessitem molt. En aquests moments estem tots molt ficats en un món en on tot veiem un vestit que ens hem cregut, que és una convenció, i que falta la mirada en què dius, escolti, aquest senyor va despullat, tant a nivell polític, com a nivell cultural, com a nivell artístic, com a nivell de cinema, i a nivell d'un drama humà. Nosaltres estem, i a mi una de les coses que sí em preocupava, jo havia viscut, per exemple, també perquè havia fet algunes visites a aquestes manifestacions dels Miquelets que s'han fet per tota Catalunya, jo que havia fet la mili, que de sobte...
I que també havia sigut campaner.
Sí, però acaben en aquest tema, si em permets. Justament que el gran espectacle per mostrar el 1714 fos un senyor pegant tiros pels pobles de Catalunya, dient mori el Borbó i no sé què, hòstia, ho trobava tremendo, perquè la part militarota, per exemple, que ho digui així, la trobo la més desastrosa d'aquella història. La part política, la part tal, molt bé.
Domènec, ja estàs d'acord?
Ui, tant.
És que els tècnics del moment que el braç militar deien és que és una burrada que s'enfrontem als dos exèrcits més bèsties del món. És que es passaran per la pedra. Clar, jo la falta d'equilibri entre les pèrdues humanes i el guany polític que pot haver-hi en una guerra, que, com deia von Clausewitz, la guerra és la continuació de la política amb els altres mitjans, jo és el que vull que aquesta frase desaparegui. La guerra no ha de ser mai la continuació política per altres mitjans. Fa dos dies hem vist la matança d'uns nens al Pakistan. No pot ser. Llavors, aquesta mirada del nen que ens permeti no traspassar aquesta barrera, jo penso que és, per mi, és la part ideològica que més m'interessa. Independentment dels fets històrics, independentment que un es posicioni un cantó o una altra cosa, lícita i necessària.
De fet, parlaves d'aquesta frase tan horrible de la continuació de la política és la guerra. El curt comença amb un poema de Salvador Espriu. I l'apologia no és precisament la guerra.
No, el Salvador Espriu ho diu molt clar, diu, per molt èpica que sigui la guerra, és una guerra, és un desastre. I quan tu obres la caixa de Pandora de la guerra,
sí.
Atura't. O sigui, nosaltres podem tenir, per exemple, vam fer junts unes visites a l'Ebre, no? Clar, tu pots posar-te un cantó o un altre en la guerra civil, però quan comences a explicar-te les històries és que t'oblida qui era el que pegava tiros o qui era el que... desventrava la gent, diguem-ho a l'oestia.
Si no,
era
final, igual. L'amor no distingeix de bàndols ni de colors.
I quan ja entres en aquesta dinàmica de tensions, totes les passions internes s'obren. I tots sabem, per exemple, que en la Guerra Civil moltes de les desgràcies que hi ha hagut eren pics anteriors al procés polític. Aquest per l'altre, aquest que m'havia tret un terreny, jo ara vaig aprofito per bajar-lo perquè és un nacional o l'altre. Con lo qual, des de la política es té que tenir molt de cuidado de que el conflicte no arribin mai a aquests extrems en el qual tots perdem ja la xapeta i, escolti, apreta que ja no hi ha res. Jo penso que aquest és un missatge que ara ens queda molt lluny perquè pensem que nosaltres estem fora d'entorns de guerra, però, escolteu...
Bueno, són notícies que només fa falta obrir el tema de notícies o el diari i veiem que si a casa, pròpiament dita, no en tenim, el món i la guerra són totalment temes d'actualitat.
Però això que deia... Ai, perdó. Ui, és que tinc un coll encara... No, el que deies tu, diguéssim, dels Miquelets i aquesta representació. Sí. Aquí s'ha volgut fer com una reivindicació i una glorificació, diguéssim, del paper dels Miquelets.
Sembla que a vegades es vulgui glorificar.
Sí. Tu llegeix els dietaris de l'època, el que diuen, diguéssim, dels Miquelets. Pensa que hi ha una cosa que és claríssima. Fins a 1640, que comença la Guerra dels Segadors, hi ha bandolers. I a partir de 1640 desapareixen els bandolers. Per què? Perquè són els Miquelets. O sigui, els mateixos bandolers d'abans, aleshores, representen, com que són exèrcit que lluita pel país. A veure, però aquest exèrcit que lluita pel país, que arriba en una masia, que li crema els preus al propietari de la masia perquè li dongui els diners, que li viola la dona i les filles, aquesta gent són soldats que estan defensant la pàtria?
Aquesta és la pregunta.
Esclar,
són els mercenaris actuals.
Clar, vull dir...
Exacte, amb un altre nom, no?
Sí, i en aquest sentit, jo si hagués tingut alguna cosa a dir sobre el respecte, jo penso que poble a poble per Catalunya, mentre s'anava als micros, el que tenia que haver-se passat és una representació teatral de la Junta de Braços. Com es va discutir el dret a l'ultrança entre el braç militar, el braç reial i el braç eclesiàstic. Per entendre, i aquí em perdoneu, entendríem molt les lluites que tenim ara, de com estem, on estem posant-nos d'acord en el procés català.
Falta reflexió històrica, eh?
Però ningú vol ficar-se en aquest territori, perquè resulta que els més que van defensar la defensa ultrança de la ciutat van ser entre ells, per exemple, el conseller Dalmau, que per sota va guanyar-se una quantitat de pasta increïble amb el trasiego de béns de Mallorca durant el setge. I potser això ens faria reflexionar en la història dels interessos polítics que a vegades ens empenyen cap a un cantó o cap a un altre. Això no es toca.
La història es repeteix, podríem
dir. No es repeteix,
amb altres noms a vegades.
Convé analitzar-la sense passió, però sí una mica posant la història amunt de la taula.
Tu recordes aquella pel·lícula que es deia Jonàs, que farà 25 anys l'any 2000, que sortia un professor d'història i que explicava que la història era cíclica, però era com una espiral que anava avançant. Sí. I llavors amb una agulla feia un forat en el paper i podia veure, diguéssim, el futur. No?
Sí,
doncs
sí.
És una mica aquesta idea.
Si em permeteu, per acabar i sortint d'aquest debat tan interessant que hem entrat, la pel·lícula, el curtmetratge roda en un campanar. Això també et dona una visió increïble. Un campanar que a més és l'únic que conserva la campana Antònia, que és l'única que perdura a Barcelona des del 1714.
A més, hi ha una contradicció a mi visualment molt interessant, no sé si Jordi està d'acord, que és un campanar que és el lloc privilegiat per mirar i per veure, i no veu res. Perquè mai ensenyem el que es veu des d'allà. Això...
Home, si has d'ensenyar la Rambla plena de cotxes,
no
seria el cas.
Però és que inclús ni que tinguéssim allò els grans dibuixants de Photoshop per ensenyar això.
Entraria en contradicció amb el que comentàvem al principi en relació al minimalisme, que encara que deies, o sigui, encara que tingués més diners, la pel·lícula la plantejaria igual.
I no faria la imatge de Barcelona 1714 en Photoshop.
Però veus, és de les pel·lícules que queda absolutament justificat la part sonora de la pel·lícula.
Important també, que ens hem deixat de banda.
Les canonades, diguéssim, la pel·lícula no seria la mateixa.
Les campanes, a més les campanes, jo el so de l'Antònia, a més que està evidentment gravat en directe molt bé, és fantàstic, queda present, la sents quan toca, sents quan toca la Norata, la sents quan toca l'Antònia, després de les tres canonades que comença l'atac, jo penso en aquest sentit, una banda sonora treballada com a concepte de banda sonora, no com la música independent, sinó com a banda sonora que està feta per Irina Prieto, citar-la.
Convidem a tothom que no us hagués acostat o no hagués vist prèviament a Ploren campanes 1714 després d'escoltar-nos. Que la vegi, que l'analitzi i que la gaudeixi. Jesús Ángel Prieto, Domènec Miquel, Jordi Cadena, moltíssimes gràcies per compartir taula i tertúlia, podríem dir, en el dia d'avui.
Gràcies.
Que tingueu molt bon dia.
Bon dia.
Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.